Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Bones notícies per la sanitat menorquina a banda i banda de l'illa. La consellera de Salut, Manuela García, assisteix just ara al migdia a la presentació del projecte guanyador del concurs d'idees per a la construcció del nou centre de salut de Ciutadella. Estarem pendents dels detalls d'aquest nou equipament. I en paral·lel, el Servei de Salut ha adjudicat les obres per crear un nou servei d'urgències d'atenció primària a Mo amb una inversió d'1.300.000 euros. Les obres, que duraran un any, serviran per reformar el soterrani del Centre de Salut Verge del Toro i traslladar-hi el SUAP de Llevant, actualment ubicat al Centre de Salut d'Alt Sant Joan. És un servei que atén les urgències de més de 45.000 persones dels municipis de Maó, Sant Lluís i Es Castell i fa temps que queda petit per la demanda real. El nou espai multiplicarà per 7 la superfície actual, amb més consultes, sales de cures, millor accés per a ambulàncies i condicions més dignes tant per als pacients com per als professionals.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvinguda.
Comença l'espectacle ara.
Thunderbolts and lightning, very, very frightening me.
Galileo, 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 Galileo Figaro.
Bon dia, amigues i amics. Benvinguts al Dia Menorca, a la sintonia d'IV3 Ràdio d'aquest dimecres 22 d'octubre de 2025, Dia Internacional de la Tartamudesa i Dia Internacional de l'Oscil·lació. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia, Pere, com estàs?
Bé, tu que ho saps tot.
Ui.
Pregunta.
A veure.
Per què creus que se celebra un Dia Internacional de l'Oscil·lació?
Doncs perquè deu ser una cosa molt important.
Això és una resposta. Serveix per commemorar el descobriment d'un fenomen natural fascinant, referit al vaivé de partícules o cossos. I qui creus que ho va descobrir, això?
Galileo Galilei.
Exacte.
Vaya, crac.
En Jordi Fàbregas, bon dia, sempre dona pistes. Sempre ens dona un cop. De fet, a la natura hi ha molts exemples d'oscil·lació, Axel.
Ah, sí?
Te'n poso alguns
per
exemples.
Per favor.
Sí?
Sí?
No gens preparat, eh?
Doncs vinga.
Mira, alguns exemples. El moviment del pèndol.
Sí, és el primer que havia pensat jo, realment.
Sí, eh?
Sí.
Les ones a la superfície d'un estany.
Val.
O la vibració de les cordes d'una guitarra.
Va. I les cordes vocals.
També, també.
No, deuen ser...
També, també. Sort en tenir.
Sí.
Avançant amb alguns continguts d'avui, d'aquí a una hora hi ha ple extraordinari a l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran. S'hi aprovarà la recepció parcial de Sant Tomàs, que suposarà que aquesta urbanització passi de mans privades a mans públiques, un acord històric per al municipi. En sabrem els detalls en conversa amb Antoni Borràs, regidor de Turisme i Hisenda del Consistori. I també parlarem amb Isabel Martín, impulsora de la plataforma Menorca Creativa, que vol dinamitzar l'oferta de tallers i cursos a l'illa. I dins la secció dedicada als comerços emblemàtics entrarem avui al taller artesanal de serigrafia de Pou Nou, la reconeguda marca de roba menorquina que incorpora il·lustracions d'artistes locals a les seves peces. El fundador de l'empresa, Joan Carrés, ens farà la visita.
So slowly, time goes by.
és un despiporre total.
Vinga, va, Axel, avançam quins continguts tindràs avui a l'informatiu migdia a les 2:30.
Doncs,
i què és l'actualitat avui?
Passen per Ciutadella perquè l'Ajuntament ha recordat l'obligació de separar els pluvials i el clavegueram, i és una responsabilitat aquesta dels particulars. Ho ha deixat clar en una reunió amb els veïns de la zona pròxima a la platja Gran. I és que les pluges dels darrers mesos han provocat en reiterades ocasions que aquesta platja s'hagi hagut de tancar el bany pels habituals vessaments fecals. L'Ajuntament va analitzar la situació i va acordar amb l'Evacua la construcció d'un tanc de tempestes. La solució a llarg termini, no obstant, ve per la correcta separació entre clavegueram i pluvials. Així ho ha explicat Maria Jesús Bagó, la regidora, a quasi mig centenar de veïns que han estat convocats a una reunió celebrada aquest dimarts a Can Saura.
L'ordenança de clavegueram prohibeix específicament en la seva primera lletra, en el 14 apuntar, prohibeix tirar aigües pluvials a clavegueram. Vull dir, és per llei que no es poden tirar les pluvials a clavegueram. Per tant, la ciutadania aquí també té un paper important a jugar.
L'Ajuntament s'ha ofert que el servei d'aigües acudeixi als domicilis per comprovar si els pluvials estan ben connectats, però que la responsabilitat última és del ciutadà. També és notícia a Maó que el manteniment de les zones verdes i l'arbrat tindrà un cost, atenció, 1,5 milions d'euros en els propers 3 anys. L'Ajuntament reforça d'aquesta manera el servei amb l'objectiu de garantir un manteniment eficient, sostenible i de qualitat dels espais verds públics. El contracte abasta des de l'eliminació i control de vegetació, la conservació de l'arbrat, tractaments fitosanitaris contra plagues, sanejament de palmeres i el manteniment de parcs emblemàtics, com per exemple es Freginal, Sassínia, Costa Vella, Costa de Ses Voltes i Rubió i Tudurí. Sentim el tinent d'alcaldia de Serveis Urbans i Medi Ambient, José Manuel García.
Aquest contracte és un dels més importants que tindrem a molt durant els pròxims anys, degut a la importància que té el tema dels arbres i el tema de les zones verdes del municipi, i estem molt contents de poder treure aquests 4 lots per poder fer una millor feina amb tots els brats del municipi, que és molt, i des de l'Ajuntament de Mó seguirem apostant per la millora d'aquests espais verds que té el municipi.
S'estima que actualment hi ha més de 3.000 arbres sembrats i més d'una trentena d'espais en zones verdes i parcs.
A tot això fa seguiment d'altres qüestions, Axel.
Sí, ens fem ressò avui d'un informe que ha fet Ecologistes en Acció, en el qual es desprèn que Maó és la ciutat que pateix una major contaminació per ozó en el que portem d'any. 3 de cada 4 dies s'ha superat els nivells, diguem, d'ozó que preveu l'Organització Mundial de la Salut. Això té conseqüències per a la salut, lògicament, i doncs, l'informe detalla que es deu sobretot al trànsit marítim, també a la central tèrmica del port de Maó, i també perquè Maó abasta o rep, diguem, la contaminació procedent de tota la conca del Mediterrani, on el trànsit marítim és força elevat. A la resta de Menorca, no obstant, aquesta contaminació per ozó es redueix de forma significativa i, per tant, anima a fer plans de gestió per mirar de reduir aquest efecte contaminant.
I d'aquí 3/4 hora, ple extraordinari és migjorn gran, serà una sessió tranquil·la, Axel?
Doncs no ho solen ser habitualment mai, i més avui van qüestions rellevants com aquesta recepció de la urbanització turística de Sant Tomàs. I
que aquest no és un tema polèmic.
Aquest no és un tema polèmic a priori. I també hi va, entre altres qüestions, el pla econòmic financer que ha hagut d'elaborar l'Ajuntament perquè va incomplir la norma de despesa. I aquí és possible sí que hi hagi doncs, més retrets entre govern i oposició, entre PP i PSOE, per la gestió econòmica del consistori. De fet, el Partit Socialista ha emès fa tot just uns minuts un comunicat en el qual deixa entreveure presumptes irregularitats en la gestió, sobretot, dels radars, de les multes de trànsit al municipi, que és una qüestió que fa temps ja que s'està que genera certa controvèrsia. Els socialistes diuen que, segons la documentació a la qual han tingut accés, l'empresa CGI, que és la ja responsable de gestionar aquestes multes, va ser contractada mitjançant un contracte menor, però s'han continuat pagant factures sense contracte per un total de prop de 50.000 euros. És una de les denúncies que fa el PSOE, que segurament també posarà sobre la taula a partir de 1:00 PM en aquest plenari extraordinari.
Li demanarem la rèplica al regidor Antoni Borràs, tot d'una.
Doncs n'estarem ben atents, perquè és una qüestió, sens dubte, que pot aixecar polèmica.
Gràcies, Axel.
Que vagi bé.
Que vagi bé, adéu.
Y casi siempre todos quieren correr, pero hay que estar atento porque el mar se vacía, la lluvia nunca vuelve hacia arriba.
I pel que fa al temps, avui tindrem un dia tranquil i molt semblant al d'ahir, amb cel serè, tan sols enteranyinat amb alguns nivolats mitjans i alts. El sol mantindrà les temperatures diurnes molt suaus per l'època, amb màximes de 26 graus. Les nocturnes tendiran a pujar amb mínimes de 18. Vent entre fluix i moderat, que bufarà de ponent.
Molta calor, massa calor. Nosaltres no tenim piscina i hem mogut aquesta plaça.
El temps corre 12, 15 minuts i tornant tot d'una.
La lluvia nunca vuelve hacia arriba.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem. IB3 Ràdio és diversitat.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat. Amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això, ens hem de vacunar contra la grip. Perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't. Vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
El dia Menorca.
D'aquí menys d'una hora començarà el ple extraordinari a l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran, en què l'equip de govern portarà a aprovació un acord històric, la recepció parcial de la urbanització de Sant Tomàs, que deixa la titularitat d'aquest nucli turístic en mans públiques. Per parlar d'aquesta fita i del que suposa per al municipi, parlam amb Antoni Borràs, regidor de Turisme, Hisenda i Medi Ambient. Bon dia.
Hola, bon dia.
D'aquí tres quarts d'hora està previst que comenci aquest ple extraordinari, com dèiem, una sessió important perquè ha d'aprovar la recepció parcial de Sant Tomàs, el que ha d'implicar que la urbanització passi a mans públiques. Quants anys i quins passos previs han estat necessaris per arribar fins aquí?
Efectivament, d'aquí tres quarts, si tot va bé, començarà el ple, aquí bons aprovarà definitivament la recepció de la urbanització de Sant Tomàs. Deien que és parcial perquè hi queda res, un petit carrer de molt estretat que no estava en desplanejament, però l'urbanització, una vegada que hagi de ple i que hagi aprovat aquest punt, ja serà municipal. Abans, fa molts anys, vull dir que l'urbanització es va construir als anys 60, i es va anar desenvolupant a poc, i una vegada l'Ajuntament del Migjorn es va estar constituït tal com a Ajuntament, pues ja es van començar els tràmits per intentar recepcionar aquesta urbanització. No? Jo diria que, bueno, que aquí podem xerrar de 30 o quasi 40 anys.
Déu-n'hi-do.
Ha estat un procediment llarg, s'ha hagut de negociar moltíssim, fins que al final, bueno, deu fer un mes i mig o dos, es va firmar l'acord amb Agriturça, per la qual passava tot el que és l'organització a mans de l'Ajuntament de Mitjans Grans, i aquesta organització passava de ser una urbanització privada a ser pública.
Que l'urbanització de Sant Tomàs passi a dependre directament de l'Ajuntament d'Es Migjorn, en què ho notaran els veïns? Quins plans té el consistori per a aquesta urbanització? Parlem de millores en el manteniment o hi ha possibilitat de construcció de nous equipaments?
Vamos a ver, bàsicament no notaran res. Hem de tenir en compte que l'Ajuntament d'Es Migjorn, com a tal, ja fa molts anys que es fa càrrec de tots els serveis, o sigui, estem xerrant de manteniment, de urbanització, neteja, recollida de bessures, o sigui, s'allumenat, també anava a càrrec de l'Ajuntament, amb la qual ja donava tot el servei. Vull dir, era una situació un poc atípica, perquè donaven tots els serveis a l'urbanització, però no era municipal. El principal problema que ens trobàvem era que per fer inversions a l'urbanització, igual que feien el poble, per millorar infraestructures, carrers, ceres, el que sigui, ens trobàvem en que, clar, era molt complicat perquè l'urbanització era privada i era molt difícil es poder fer aquestes inversions. Una de les principals coses que es notarà ara és que totes les inversions que tenim previstes fer a Sant Tomàs pues, serà molt més àgil i la veritat seran molt més ràpides de fer. Quina previsió tenim? Bueno, pues nosaltres el que fem és cada any intentar millorar tot el servei de Sant Tomàs. En aquest moment, una vegada sigui totalment municipal, m'ho reunirem amb veïns i farem una anàlisi de les necessitats de l'urbanització i a partir d'aquí seguirem fent ben igual que els altres anys, intentar millorar, intentar donar més serveis, perquè l'urbanització de Sant Tomàs és una part moltíssim important del millor, no? I tothom la considera com que sigui seva, i la veritat és que hem de seguir igual. I jo anaré millorant en molts aspectes, en tots els que puguem. Tenim previst donar més servei de policia, tenim previst també donar un servei d'atenció en el públic, ara no tenim a Sant Tomàs, en fi, anar donant serveis a l'organització a poc i tant com puguem.
És un nucli turístic que compta amb 4.700 places turístiques, pràcticament el triple que la població actual de tot el municipi, i és una urbanització que històricament ha tret bones puntuacions a les enquestes de satisfacció.
Sí, la veritat que sí. A més, és una urbanització que quan se va dissenyar, estem xerrant dels anys 60, ja es va dissenyar amb uns criteris diferents de les altres urbanitzacions, no? Jo aquí estic xerrant, de, per exemple, de la zona hotelera està baix, més amunt hi ha tota la zona, diguem, privada, de xalets, es van fer els carrers amb un disseny, la veritat que estava molt bé. En aquell moment ja es va començar a dotar serveis, l'organització, estem xerrant dels anys 60, amb la qual llavors les infraestructures pràcticament no existien. No. El disseny de l'organització, la veritat, que es va fer molt bé. Lògicament, les coses han anat evolucionant, els temps han passat, s'han hagut de millorar serveis. De fet, el 1997-98 es va fer tot el servei de sanejament, es va fer una depuradora que dona servei conjuntament de Sant Tomàs i el Migjorn. També es va fer l'Avinguda Central Nova, es va fer un passeig marítim. Vull dir, sempre s'han anat fent coses, no? Però la base sempre ha estat el bon disseny de l'organització.
Abans, quan comentava que és una recepció parcial, feia referència a aquest carrer peatonal no executat, però també hi ha un tema de pous, no?, que s'està negociant.
Sí, bueno, hem de tenir en compte que l'urbanització, nosaltres ara feim la recepció, diguem, de tota l'urbanització, el que són carrers, zones verdes, o sigui, tot el que és la base de l'urbanització, però aquí també hem de tenir en compte que hi ha un servei de subministrament d'aigua que també han trigat un acord amb la promotora, que de moment queda que durant 2 anys, per donar molts temps a nosaltres, per anar preparant la recepció de la red d'aigua, ells seguiran donant el servei, o sigui, subministraran aigua, distribuiran i cobraran el cost d'aquesta aigua. Després, els 2 pròxims anys, el que faran serà subministrar l'aigua amb alta, cosa que vol dir que ells ens vendran l'aigua, o nosaltres, o si ho duu una empresa privada, vull dir, ja es veurà en el seu moment, i, no, i l'Ajuntament o l'empresa donarà el que és el servei d'aigua. A partir d'aquí, l'intenció de seguir de govern també és seguir negociant la propietat, com hem fet durant aquests 6 anys, per tal d'arribar a un acord i poder aconseguir qualque dia tenir el que és la propietat dels pous o l'ús de l'aprofitament de cap pous. Vull dir, el tema està així. 2 anys Agriturça seguirà donant el servei, així com ho ha fet fins ara. A partir de 2 anys més el donarà el servei de subministrar l'aigua amb alta, i l'Ajuntament es faria càrrec de la gestió de la red d'aigua, i a partir d'aquests 4 anys és quan ja haurien de tenir, si és possible, perquè clar, totes això són negociacions que són complicades, si podran tenir el que és la propietat de l'ús de cap pous.
En relació a aquest tema de la recepció de Sant Tomàs, no preveuen sorpreses al ple d'avui, no? Serà,
no,
serà
no,
tranquil,
no,
aquest
no.
punt?
No, en principi, ratificar ja tot el que tenim fet. Es tracta de fer l'aprovació. Després, en qüestió d'una setmana, s'escriturarà davant notari, davant registre de la propietat.
Sí.
I a partir d'aquí, la primera fase de la recepció ja estarà feta. Vull dir que ja estarà tot el que són carrers, vials, zones, ja serà propietat de l'Ajuntament d'Es Migjorn.
Un ple que també preveu avui l'aprovació del Pla Econòmic Financer de l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran. A què es deu l'elaboració d'aquest pla i quines causes han motivat o obligat el consistori a haver-lo de fer?
Sí, aquest pla ve motivat perquè una vegada des del govern central, o sigui, el Ministeri d'Hisenda va tornar reactivar el que és la regla de despesa, això vol dir que tots els ajuntaments només poden gastar un tant per cent, no són de gastar 3% de l'any anterior, no? Abans, nosaltres, igual que el Mercadal, igual que molts altres ajuntaments, doncs ens hem trobat amb una sèrie de situacions que ens han sortit de fora del normal, i hem incomplert aquesta regla de despesa. En cas del mitjorn, xerram de que ens vam trobar, nosaltres donem un servei de menjar a domicili, les persones que t'hi fa falta, persones majors, i el cuiner que teníem que menjar, doncs, pel que sigui, se'n va anar, i ens vam trobar que no teníem ningú que donés aquest servei. Lògicament, el servei l'havien de seguir donant, o sigui, no teníem previst deixar-lo donar, i el que vam fer és encomanar a cap menjar, a cap menús, a diferents centres, a diferents bars i restaurants, amb la qual cosa això se'ns va disparar el que és el cost del servei. Un altre també va ser el tema de la neteja, que se'ns van posar de baixa dues persones que teníem contratades per la neteja, dues netejadores. A partir d'aquí, aquesta neteja, sobretot el que és el col·legi públic Francesc de Branca, ens vam veure obligats a contratar una empresa que no teníem previst i també van tenir un cost que no teníem pressupostat. I el darrer punt és que i el més important, que la recaptació de radar que tenim a Sant Tomàs, aquesta recaptació l'any passat se va disparar moltíssim, vull dir, teníem nosaltres previst una quantitat dins del pressupost i pràcticament se va duplicar. Què passa? La regla de despesa compta la despesa, però no compta l'ingrés. Amb la qual cosa, nosaltres ens vam trobar que encara que teníem moltíssim més ingrés en la recaptació de radars, el cost de gestionar el que és el servei, tant el que és notificar sancions com el manteniment, doncs també se mos va disparar. A partir d'aquí, la diferència que tenim de lo que teníem previst gastar i lo que hem gastat és l'altre punt que mos obliga a fer l'informe econòmic financer. Després tenim una altra cosa que jo m'agradaria explicar, que l'Ajuntament de Mitjons és un ajuntament que no és molt gran, però que tenim un remanent molt elevat i tenim en els bancs, en efectiu, tenim quasi 5 milions d'euros, amb la qual hi ha molta gent que diu, bueno, com pot ser que tingui el que dobles? Bueno, el problema que tenim és que el que no gastem en un any va remanents i queden ingressats a les comptes de l'Ajuntament. Però, clar, en la regla de despesa no ens deixen gastar. Aquest doble és l'únic que podem emprar en aquest moment, actualment, és per llevar, diguem, si tenim préstamos o si tenim qualque cosa contratada. O sigui, nosaltres no podem agafar aquesta despesa per dir-ho de qualque manera i ficar-la a gasto corrent o inversions. Per la qual cosa, ens veiem obligats a mantenir aquestes quantitats en els bancs. Sol dir perquè és un poc xocant, no?, que diguem, bueno, aquesta gent no té, no compleix regla de despesa, però té quasi 5 milions en els bancs, no? Vull dir, aquests doblers que tenim no ens ho podem tocar, si no són per coses molt concretes, no?
Per tant, que s'aprovi aquest pla, que s'aprovi aquest pla no vol dir necessàriament que la situació econòmica de l'Ajuntament sigui poc sòlida.
No, al contrari, al contrari. El pla, pues, el que fa és analitzar tota la gestió de l'any. I a partir d'aquí, tots els indicatius són positius, les liquidacions són positives, tenim més ingressos que gastos, però m'ho he obligat a fer-ho perquè passàvem de la regla de despesa, no? Vull dir, la tresoreria de l'Ajuntament de Mitjorn està perfecta, el dia a dia està molt bé. Actualment estem aconseguint pagar en 17 dies, cosa que vam estar quasi bé en 2 mesos. Vull dir que el que és la gestió dia a dia municipal, la veritat que la tenim molt bé.
Senyor Borràs, hem de tornar un moment a la gestió dels radars. No sé si té constància d'una nota de premsa que ha enviat fa uns minuts el PSOE en relació a aquesta qüestió que ens han compartit els companys dels serveis informatius?
Pues no, jo no tinc coneixement de si me pots explicar el que diuen, doncs puc intentar contactar-te, però en aquest moment no sé.
Citaré, si li sembla, algun fragment d'aquesta nota, perquè com a mínim ens en pugui donar una rèplica. La nota de premsa diu que el PSOE Mitjorn denuncia possibles irregularitats en la gestió de les multes i els radars municipals. Parla de 2.700 multes mensuals, una cada 15 segons, unes 2.500 sancions anuals, una sobreactivitat recaptatòria. I, bàsicament, com a resum, diu que cada multa que rep un veí o un visitant del nostre poble genera beneficis per a dues empreses privades i un cost afegit per a l'Ajuntament. Tot això sota un sistema de gestió que ni tan sols està regulat per contractes vigents ni reflectit al pressupost municipal. Per tant, sota aquest tema, sobre aquesta qüestió, sí que hi haurà debat convuls, preveiem el ple d'avui.
Dependeix. Hem de tenir en compte una cosa. Aquest tema de radars fa, jo crec que fa 2 anys que és un tema recurrent cada 15 dies. Pues, clar, a ningú li agrada que se li posi una multa, però el primer que hem de tenir clar és que nosaltres no trucam els radars. Vull dir, si els radars posen moltes, és perquè hi ha molta gent que passa de la limitació de 30 que hi ha en el vial. Vull dir, el radar funciona cada vegada que una persona, un cotxe, pues passa de la velocitat. A partir d'aquí, posen-se moltes o poques. Tenim en compte que a Sant Tomàs hi ha en xerrant de 5.000 persones en sistiu, hi ha molta gent que va idea, i a partir d'aquí que es posin més o menys. Mira, això és el mateix que passa a Ciutadella, amb el tema dels semàfors, de les càmeres. El que passa que, clar, no té la mateixa repercussió. El que passa a Ciutadella, la quantitat de multes que s'han posat en la de Sant Tomàs, no sé per què, perquè la millor suposició s'ho mira d'una altra manera, o el que sigui, no? A partir d'aquí, això està contratat a una empresa privada, igual que pràcticament tots els ajuntaments. Això du un gasto de gestió i a partir d'aquí tot el que s'ha fet tant expedient de contractació com seguiment, pues, ha passat per ple, s'ha aprovat per ple tots els informes corresponents i a partir d'aquí. Que Txoe no està d'acord? Hombre, jo tampoc no estic d'acord amb el que van dir ahir amb els temes del pla econòmic i financer, que la veritat hi havia moltes coses que ni tocaven ni fregaven, no? Sabent la política com és i sabent les coses com són. Són punts de vista diferents i la veritat és que el tema fa anys que surt pues, cada 15 dies, cada setmana. Persones que se posen seccions es queixen, no estan d'acord, però bueno, amb això poca cosa hi podem fer. Vull dir, el radar seguirà igual perquè és una zona que hi ha moltíssimes persones, persones d'edat i inclús molts de nens que passegen i el radar seguirà funcionant.
Senyor Antoni Borràs, regidor de Turisme, Hisenda i Medi Ambient, gràcies per aquesta rèplica una mica precipitada perquè ni tan sols ha pogut llegir aquesta nota de premsa. No, en tot cas, sí. Farem seguiment d'aquest ple i ens en farem ressò de com hagi anat. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
A vosaltres. Que moltes gràcies bé. I bon dia.
Bon ple.
Adéu.
El dia Menorca. Fet a casa.
I 35, canviem de tema i parlem ara d'una iniciativa que s'ha donat a conèixer aquesta setmana al Centre BIT de l'O. Es diu Menorca Creativa i és una nova plataforma que neix per dinamitzar l'oferta de cursos, tallers i activitats culturals a l'illa i facilitar que tant residents com visitants hi puguin accedir fàcilment. La impulsora del projecte és Isabel Martín Cintas, diplomada en turisme, creativa, multidisciplinar i docent, i en volem conèixer tots els detalls. Ratllant amb ella, bon dia, Isabel.
Hola, molt bon dia, com va?
Molt bé. És un projecte seleccionat entre els 20 finalistes del programa Connecta'p en la seva primera convocatòria. Per tant, enhorabona. Com ha anat això? Conta'ns.
Bé, la primera convocatòria fa uns anys que va ser, vull dir, no és d'ara mateix, va ser fa, crec que va ser el 2018, sí. M'assembla, exactament, 2018-2019, i va ser una experiència molt bona, la veritat, tant per jo a nivell personal com per el projecte, perquè participar en Connecta'p volia dir, és a dir, si tu quedaves finalista, es havien presentat com a més de 100 idees,
sí.
20 eren les que tindrien una tutorització per part de diferents professionals en diferents àmbits i eren com 5 o 6 setmanes que cada setmana tenies un aspecte que tenies que tocar. I després tenies que ser capaç de presentar el projecte en 3 minuts davant tota una audiència, amb la possibilitat d'inversionistes, amb un jurat que avaluava quins 3 serien els finalistes i tindrien premi. I clar, pues, suposava pues, una feina personal important de sostenir el projecte durant tot aquell procés.
Nosaltres t'hem de demanar que ens tornis a fer aquesta exposició en 2 minuts per presentar-nos què és Menorca Creativa i quina mancança o necessitat vau detectar a l'illa per proposar i apostar per un projecte com aquest.
Molt bona pregunta. Mira, Menorca Creativa neix de dues coses, diguem. Una inquietud meva personal per tot el que és el món de l'aprenentatge i per això també estic molt motivada en dur-lo a terme en aquest projecte, i una altra és detectar que a Menorca es fan molts de cursos i tallers que molt ara mateix s'està exposant a través de lo que són grups de WhatsApp i a lo millor Instagram, però de forma molt individualitzada, i que existeix la possibilitat de Menorca destacar com a destí. Jo xerro de destí perquè, com que venc del món del turisme, pues és normal en jo xerrar així, però és en el sentit de que Menorca és un lloc ja madur, on rep visites, i aquestes visites podrien aprofitar per aprendre coses a l'illa, o venir motivats per aprendre, o mentre estan aquí aprendre, perquè els cursos i els tallers hi són. El que potser no els hi arriba la informació, i per altra banda, la gent de Menorca, quan tenim temps lliure, hi ha tanta informació dispersada que és difícil, si has vist alguna cosa, en quin grup ho he vist, quan ho he vist, quan era, si no m'ho he apuntat, si me fa interferència amb una altra cosa que vull anar. En quin poble és? Clar, tot això, si ho tens a una mateixa plataforma, és molt més fàcil. Per això neix Menorca Creativa.
Per tant, la mancança no és tant que faltin propostes com posar ordre, eh? Que cal posar ordre, i per tant entenc que és una plataforma que els usuaris són com de dos tipus, no? Els que proposen cursos i els que hi volen participar en aquests cursos.
Sí, exactament. Hi hauria els membres de la plataforma que tindrien un usuari, que són els qui posen la informació dels cursos i tallers que ells volen dur a terme, diguem, sí. Volen oferir. A part, hi ha altres seccions, també hi hauria una secció d'activitats i exposicions, perquè també, com que per jo Menorca Creativa va més enllà dels cursos i tallers, sinó que vol posar un poc en manifest tot el procés creatiu que hi ha a Menorca i cultural, en aquest sentit de la creativitat com a transversal, doncs també hi ha aquesta altra secció, i després hi hauria una secció d'allotjaments i restauració i d'entitats també. Vull dir que no només els usuaris serien persones que programen cursos i tallers. I per altra banda, hi hauria la persona que entra dins Menorca Creativa i veu tota aquella informació i es pot posar en contacte amb aquestes persones que brinden aquestes o cursos o activitats o allotjaments i restaurants o bé les entitats.
Ja teniu algunes propostes publicades de cursos i tallers?
Sí, ja tenim propostes publicades, el projecte està en marxa, ara mateix hi ha poqueta cosa perquè acabam de començar, però si des que una vegada la gent ho conegui i espero que tinguin interès, cada vegada més hi hagi més persones que publiquen, que empren aquesta plataforma per publicar els seus cursos i tallers. Ara mateix he pensat que era una bona idea llançar una promoció fins a dia 20 de desembre, que és el meu cumple. Dic, farem una promoció d'un 20% de descompte per aquests dos mesos, per les persones que decideixin formar part de la membresia. No hi ha cap tipus d'intervenció econòmica dintre de lo que és la plataforma, és a dir, quan una persona entra per reservar, el que passa és que se li obre una pàgina on ell envia un e-mail a través d'aquesta sol·licitud a la persona que fa el taller i després ja ho paga directament en el tallerista. Vull dir que en aquest sentit hi ha una membresia anual o per nombre de tallers que es volen publicar i ja està. La cosa que facilita molt la dinàmica de la pàgina també.
És un projecte que ha rebut el suport i la col·laboració del Centre Vit d'Aló i el programa Insight. En quina fase de desenvolupament es troba ara el projecte i quins són els vostres plans i objectius a curt i mitjà termini per a fer créixer aquesta plataforma? Quines són les properes passes, Isabel?
Les properes passes era el que te comentava, crear contingut per la plataforma, diguem que la plataforma sigui atractiva per les persones que cerquen cursos i tallers i, per tant, necessita contingut, necessita cursos i tallers i altres anuncis dintre del que serien totes les categories. I una vegada ja és un referent, sí que ens podem plantejar que sigui una eina que empri impuls de turisme, que es pugui dur fires. Així com tenim un Menorca Activa, es pot tenir un Menorca Creativa per aquest altre segment. I no només que sigui una eina d'ús local, entre la gent local, sinó que també sigui una eina coneguda, està en tres idiomes, català, castellà i anglès, que puguin emprar, ja siguin agències, ja siguin allotjaments, recepcions, ja siguin punts de turisme, i fins i tot poder arribar a estar dins el que serien els destins creatius, que hi ha una entitat a nivell internacional que es diu Creative Tourism Network, que fa anys que funciona, que va donant visibilitat en els destins que han apostat per aquest turisme sostenible.
Estava pensant que nosaltres a l'Aldia Menorca també en podem ser usuaris, perquè al final en una illa on es fan tantes coses, on hi ha tantes propostes, qualsevol projecte que el que faci és concentrar en un punt totes aquestes activitats, a nosaltres ens facilita molt la vida.
Pues sí, tot això renet, per jo, fantàstic. Jo crec que inclús hi haurà entitats que es posaran en contacte que jo potser no hi havia pensat i que veig que pot quadrar, pot encaixar i podran crear una plataforma que tingui una utilitat molt més gran que la que jo he plantejat en un primer moment. Però això és molt xulo perquè al final és un projecte coral. Jo me present com a impulsora perquè som la que ha pres el primer risc, no? de muntar-ho, de demanar el kit digital, de crear la plataforma amb un equip, de posar-ho en marxa, ara de donar-ho a conèixer les xarxes, no? Però després serà una cosa que tindrà una ànima de comunitat.
Isabel, conta'ns, com ho hem de fer per accedir-hi i convidar els oients a fer-ho?
Val. Si sou possibles promotors d'un curs o un taller o un allotjament o bueno, la classificació que he donat o inclús una escola municipal, també podria ser el cas, o una fundació o una associació que també fa cursos i tallers, hi ha una secció que dintre de la mateixa pàgina que posa com fer-se membre i allà més avall també trobareu un e-mail. Envieu la sol·licitud a l'e-mail i jo vos contestaré, veuré què és el que presentau i ja pues, vos passaré el que seria el cost de poder ser, segons la vostra categoria, part de la membresia. I a partir d'aquí ja vos don un codi d'usuari i ja podreu anar penjant tot el que siguin els cursos i tallers o bé les vostres pròpies pàgines, perquè depèn de la secció, tu tens tu el que poses és un link, una visualització o el que seria el teu projecte i després ja entres directament a la teva pàgina. El client entra a la pàgina d'aquella associació, d'aquella entitat o en el taller en si. Si tu el que vols és veure que allà entres i ja pots anar veient els cursos que hi ha ara.
I escollir curs.
Hi ha un taller molt xulo.
I escollir el curs.
Perdó? I escollir, sí. Tu poses reservar i ja te posaràs en contacte amb la persona que l'està organitzant.
Perfecte, allà, Isabel.
Allà, cosetes ja, eh?
Sí, digues.
Perdó, que hem d'acabar. Sí, que hi ha cosetes. Hi ha un poquet de joieria, per si sí. Gent que li agrada la joieria. Sí. Hi ha un curs... Hi ha un taller molt xulo aquest cap de setmana de Marta, que fa una trobada de coach molt interessant. Hi ha un curs més per estrangers que volen venir a aprendre espanyol a Menorca i fer moltes activitats. Vull dir, hi ha cosetes i hi haurà moltes més coses, espero, en els pròxims mesos.
Genial, entrarem i remenarem a veure què hi trobam. Isabel Martín, impulsora de Menorca Creativa, us seguirem la pista, molta sort amb el projecte i gràcies.
Moltes gràcies.
Bon dia, que vagi bé.
Bon dia, gràcies.
Seguiu amb nosaltres, ara tornem.
Tres ràdios, història.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Tuve molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Sòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara hem conscienciat la gent que era important fer qualque cosa, per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
El dia Menorca.
Fa gairebé 40 anys, el 1986, es fundava a Menorca Pou Nou, una marca de roba que incorpora les seves peces il·lustracions artistes de l'illa. Volem conèixer com és el procés de serigrafia artesanal al taller que tenen a Mo. I entram.
Hola, bon dia.
Som a les instal·lacions de Pou Nou, al polígon d'Amó. Parlem amb Joan Carrés, que és fundador de la marca, per conèixer com les col·leccions de Pou Nou han acabat convertint-se en tot un símbol d'identitat menorquina i mediterrània. Joan, bon dia.
Bon dia. Moltes gràcies per estar aquí. M'agrada que us interessi aquest tema.
Anant primer als orígens, després coneixerem bé aquesta nau i com funciona tot aquest procés, que és artesanal encara, però abans anem una mica al passat, al so d'aquells telers que et van acompanyar quan eres petit a Mataró, eh?
Sí, sí, a Mataró. Els meus pares, doncs, l'any 1946, van muntar una fàbrica tèxtil a Mataró. Això ja fa 80 anys, 79, exacte. I jo pràcticament hi vaig néixer a la fàbrica. Vaig néixer a la fàbrica perquè s'hi passaven el dia, doncs perquè tenien molta feina, perquè tenien problemes, tenien que treure produccions endavant i tal. I jo aquella fàbrica, doncs, me la conec molt bé. De joves ens feien anar a la fàbrica a fer unes hores, per ja endoctrinar-nos cap al tipus de feina. Sí, sí, jo estava allà doncs, fent feines senzilles, però sí que ens feien, durant les vacances de l'escola, passar allà 2 hores o 3 hores al dia per anar-nos acostumant. Ja una miqueta més endavant, quan vam acabar el batxillerat, era típic doncs, fer un viatge de fi d'estudis. I en aquest viatge de fi d'estudis, doncs, els alumnes doncs, començàvem ja a fer coses per guanyar diners i que la factura pugés menys en els pares. Jo llavors vaig tenir una idea d'agafar camisetes que feien els meus pares i estampar-se amb el signe de feu l'amor, no la guerra, que en aquell moment molava més fos en francès, fer l'amour, pas la guerra. Total, que vam fer allò, es van vendre totes, en vam fer més. D'aquí ja va sortir aquesta llavor que em porta a fer aquest negoci ara aquí. I com que volia ser inventor, doncs me'n vaig anar a la universitat a estudiar químiques. I en allà, doncs vaig aprendre a inventar coses i després va venir una casualitat que vaig tenir que fer el servei militar, com era obligatori abans, i em van enviar aquí a Menorca. I la veritat és que em vaig enamorar de la illa i de la que és ara la meva dona.
I en quin moment connectes Menorca amb la idea d'aquella primera samarreta de Fes l'amor i no la guerra, amb els estudis de química? En quin moment connecta tot i implosiona aquesta idea, aquesta gran idea que va ser Pau Nou?
Clar, jo vaig acabar a la mili, vaig anar a una molt bona universitat, l'Institut Químic de Sarrià, i sortíem tots en feina. A mi em van enviar a una multinacional de Tarragona a treballar de químic, i en allà m'hi vaig passar 8 anys. Clar, dels 8 anys, al cap de 4 anys, vaig dir, noi, això no és el meu. Llavors, com que ens vam conèixer amb la meva dona aquí i teníem tan bons records de Menorca, jo venia molt sovint, no tots els caps de setmana, però caps de setmana llarg, vacances, veníem aquí. I amb la dona vam decidir, bueno, escolta, busquem algo aquí a Menorca i tal. Vaig buscar feina de químic, evidentment no em vaig trobar. I jo de jove, no ho he explicat abans, però mentre estava a fàbrica a mi m'agradava dibuixar. I llavors doncs, jo feia dibuixos i aquests dibuixos els estampava mitjançant serigrafia amb camisetes i els regalava a companys. Mira, el seu cumpleanys, ara és això, el seu sant, i feia regals, bromes, però sempre m'ha agradat molt, molt dibuixar. I llavors vaig pensar, escolta, per què no recuperes aquesta activitat de dibuix, d'agafar prendes, peces de vestir dels meus pares i fer els dibuixos? I d'aquí va sortir la idea. I quan això va créixer vam dir, ara és el moment de deixar la química i posar-nos a fer el nostre producte, a fer Pau Nou aquí. I vaig anar a invitar a tots els artistes menorquins que col·laboressin amb mi a través d'un royalty que em deixessin obres seves. I aquí va començar tot. Va haver-hi molt bon ambient amb tots els artistes d'aquí. Ens plantejaven reptes, veure què fem l'any que ve. Volíem sorprendre cada vegada i fer coses diferents, coses noves. I jo buscava dibuixos totalment originals. I així va començar. O sigui, per una banda, sí que seguim la moda en el model de la prenda, però no en el disseny gràfic de la prenda.
Joan, anem a veure la fàbrica, baixarem les escales, que estem aquí dalt al primer pis veient una panoràmica del que és aquesta nau on es fa tot el procés de serigrafia, que coneixerem tot d'una. Joan, conta'ns, què estem veient, on som?
Bueno, aquí estem, en el taller de serigrafia. Aquí hi ha una taula molt llarga i caben 102 prendes, i aquestes 102 prendes doncs, s'estampran una al costat de l'altra. Aquestes prendes es posen en unes safates perquè que tenen una cola, i aquesta cola fa que no es mogui la prenda si hi ha més d'un color a estampar, perquè si no hi hagués aquesta cola, doncs el treure a l'aixecar la pantalla, doncs es moria la prenda i perdríem el registre per al segon color. Llavors, una vegada tenim la prenda dintre d'una safata d'aquestes, doncs agafem la pantalla de serigrafia, que no és res més que una pantalla que deixa passar la llum per uns puestos i no la deixa passar per als altres. Una vegada tenim la pantalla aquesta, i posem una pintura aquí, i amb un rascle movem la pintura amunt i avall, i aquesta pintura passa per allà on passa la llum i ens deixa la prenda ja estampada, marcada.
I després ha de passar per un procés de secat?
Sí, si el dibuix que fem és a un color, bueno, doncs es fa l'estampat aquell i la prenda es pot deixar secar sola. Aquí dalt tenim uns fils que si és a un color la podem deixar secar, o si tenim pressa doncs la podem secar amb uns secadors que tenim aquí especials. Aquests secadors el que fan és donar un flux d'aire calent i això en uns 6 o 7 segons n'hi ha prou perquè la prenda no... la pintura que hem posat en la prenda no taqui, no s'enganxi, sinó que fa un semi-secat, un semi-curat d'això d'aquí, i podem posar ja el segon color sense que el primer color s'enganxi amb el primer. I és curiós que aquests forns, com veus aquí, doncs són uns forns que són uns infrarrojos i uns ventiladors que hi ha al damunt. Els forns ja existien, però nosaltres aquí existien amb una espècie de peu i necessitàvem un operari que els anés movent d'un costat a l'altre. Una feina superavorrida. I llavors doncs, vam demanar a una empresa robòtica que ens fes unes bases. I aquestes bases d'aquí el que fan és portar el forn i controlem el temps i es van apagant i encenent automàticament. Aquests forns, si tu t'hi fixes després, n'hi ha tres, perquè hi ha tres carrers d'estampació. Són el número 1, 2 i 3. I necessita manteniment de tant en quant i la companyia que ha fet tot això diu que ja en porten 10.000 de fets de forns aquests, gràcies a la nostra idea.
Continues inventant.
Clar que sí, és el meu.
Quantes peces de roba poden sortir d'aquesta nau al dia i cap on es distribueixen actualment?
Clar, si fem un estampat a un color, doncs poden sortir 1.000, 1.500 prendes en un dia. Si els fem a 4 o 5 colors, en poden sortir 3 o 400. Depèn si treballem nosaltres aquí, quan tenim molta feina, fem dos torns, un de dematí que fa de 6 a 2 i l'altre de tarda que fa de 2 a 10. I llavors, clar, per incrementar la producció. Perquè en el fons això és una carrera. Nosaltres ara estem venent la col·lecció d'estiu del 2026. Llavors aquesta col·lecció l'acabarem de vendre a meitat d'octubre. Llavors a meitat d'octubre tenim que passar unes comandes a fàbrica, s'han de fer, han de venir aquí i aquí s'han d'estampar. Perquè nosaltres la fabricació no la fem aquí, només fem la serigrafia. La fabricació es fa quasi totalment a la fàbrica de la meva família de Mataró, que ja els meus pares evidentment no hi són, però la porten els meus germans, encara estan allà, i ara els fills dels germans, o sigui els meus nebots, estan portant la fàbrica aquesta. Clar, tenim contratemps. Llavors, si nosaltres a l'octubre tanquem, passem una comanda, aquesta comanda s'ha de fer venint aquí a estampar i tot ha d'estar entregat abans de que comenci la temporada turística, doncs hi ha un moment de molta feina que és just abans d'entrar la temporada turística.
Amb un ull observant el passat i amb un altre observant el futur, què no ha de canviar mai a Pou Nou perquè continuï sent Pou Nou i continuï sent ben menorquí?
Però nosaltres hem apostat molt, molt, molt per l'originalitat. Els nostres dibuixos, com ja he dit abans, no venen del món de la moda, venen del món de l'art. Per això són uns dibuixos totalment diferents. I amb aquesta originalitat, doncs sí que hi haurà. Hi ha gent que li importa el preu, hi ha gent que diu no, doncs a mi m'agrada això perquè m'agrada tenir aquest puntet artístic a la roba que jo porto. Llavors, doncs, fem venir l'artista aquí perquè faci la seva harmonia de colors a cada un dels fons. I nosaltres tenim totes les proves fetes, quan surt un dibuix, surt amb els colors definits damunt de cada fons. I això fa que creï una harmonia que jo crec que al veure aquesta harmonia ja veus que és una prenda Pou Nou. La competició, o els competidors, millor dit, doncs treballen en camisetes d'importació, però no se'n van els colors per xis, que si el blanc, que si el verd, que si el groc, que si el vermell. Clar, nosaltres no hi ha, aquests colors no els tenim, el blanc sí. Però el blau no és el blau del parxís, no és el vermell del parxís, no és el groc del parxís, no? I el que trobes en importació, molt barat, són aquests colors. Clar, nosaltres encara que volguessin trobar una harmonia de colors amb aquests colors de prendes, ja no podrien, ja ens sentim incòmodes. Tenim que anar a buscar que la prenda, el color de la prenda, vagi amb el color de l'estampat i crear aquesta harmonia.
T'has jubilat, ho continua el teu fill tot això?
Sí, jo m'he jubilat ara fa 7 anys. El meu fill, doncs, uns anys abans, va dir, escolta, jo veig futur això d'aquí, que podem treballar uns anys junts, i després, doncs, de mica en mica, tu te'n vas desfent. He tingut la sort de tenir una jubilació molt lenta. Ells ho fan quasi bé tot. Jo últimament estic fent el disseny de les botigues. Com que m'agrada inventar, doncs, invento coses per les botigues, les decoracions, el format de la botiga, la forma, el know-how, la forma de moure's, tot això, encara ho estic fent jo, això, tot això.
Joan, moltes gràcies per atendre'ns, per haver-nos mostrat aquesta fàbrica i que tingueu una gran celebració l'any que ve amb aquests 40 anys després d'aquest inici de Pou Nou l'any 1986. Moltes gràcies.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres i esperem que el gran premi de tota aquesta feina sigui 40 anys més, com a mínim.
Gràcies, Pou Nou. Fem un apunt cultural per acabar el programa. Anem fins a Ciutadella perquè el cinema és Moix Negre a partir de les 6 i fan cinema i sopar ambientat a Alemanya. Una festa a l'aire lliure que, sota el títol Oktoberfest, ofereix la pel·lícula La vida de los otros, una obra mestra ambientada al Berlín Oriental, una projecció acompanyada amb gastronomia, bavaresa i música. Nosaltres tornem demà. Moltes gràcies. Demà.